de... Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Margalida Cifren es control tècnic i ha arribat el moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui qui fa coses són els discos durs humans José Rosselló i Magdalena Amèlia. Números pares de 6 al 8 deben regresar. Números pares de 8 al 12 deben sobrevivir. Números pares de 6 al 8 deben regresar. Números pares de 8 al 12 deben sobrevivir.
Plantejau-vos una cosa, oients. Teniu bona memòria? Jordi i Xavier, vos ho demanaré també a vosaltres. Teniu bona memòria?
Jo sí.
Depèn.
La teniu de peix o d'elefant?
Jo de peix.
I jo d'elefant, suposo. I de... No.
Tu tens bona memòria?
Bona memòria d'elefant, no?
Sí, bona memòria d'elefant. Sí.
Jo vull pensar que d'humà. És a dir, ni una cosa ni salva.
Quines respostes. Mira, avui coneixem a dues persones que han desenvolupat una tècnica memorística impressionant i mos ho volen demostrar i mos ho demostraran davant tot Balears, crec. Bé, no sé, te posarem a prova. Ara no vull ficar pressió. José Rosselló, bon vespre.
Bon vespre, Inés, com estàs?
Molt bé, molt bé. Està molt bé. Magdalena Amèlia, com estàs tu?
Molt bé, molt bé.
Preparats per la prova?
Preparadíssims.
I ja comencem? No, és broma.
No, encara no.
A veure, és vera que sou, que teniu una memòria prodigiosa.
Això diuen. Ah, no és prodigiosa. Estem aprenent com se fa cada vegada més i cada vegada se pot aprendre. Però és vera que... És impressionant, després ho veureu.
Per tant, la memòria s'entrena, José?
Sí, la memòria 100% se pot entrenar. És una habilitat que el ser humà pot desenvolupar a un nivell molt, molt alt.
I, de fet, vosaltres vos dedicau professionalment a ensenyar a la gent tècniques de memorització. Què feu exactament, Magdalena?
Ara, no són només tècniques de memorització, sinó que és un mètode d'estudi que personalitzem. Hi ha la memòria, però també totes les coses de concentració, lectura ràpida, organització... aprenentatge d'idiomes, diferents coses. Però és veritat que sí, mos coneix per la memòria.
Perquè vosaltres d'on sou? Perquè així vos ubicam una mica.
Mem, nosaltres som mallorquins. Jo sóc d'aquí de Palma i la Magdalena és de Porreres.
I us vau conèixer? Vareu trobar en punts en comú això de les tècniques d'estudi?
Bé, pues realment és una història bastant curiosa aquesta, tenim que comentar. Jo estava estudiant a Madrid, vaig estudiar una carrera de finances, banca i segurs en el seu dia. I a tercer de carrera, pues, jo sentia que necessitava un canvi, no? Perquè se podia dir que jo era un estudiant bastant vago, saps? Jo m'imagino que a molta gent li ha passat això de que no tenia ganes d'estudiar i tal. I amb això, que un bon dia estava caminant per Moncloa, i curiosament vaig trobar allà Anna Magdalena, que... Bé, si vols contar-te un poc com va ser.
No, bàsicament va ser que estàvem obrint la sèrie que nosaltres estudiem a Madrid. I com que era el principi, pues, donàvem flyers pel carrer, saps? I estàvem per allà... I un dia vaig dir, mira, jo t'obriré en aquell lot. I la meva companya em diu, no, van al gimnàs amb jo, ja li he dit que feim tot això i passo olímpicament a nosaltres. I jo, no, ja l'aturaré. I vaig aturar i li dic, hola, toma, para ti. I me va dir, no m'interessa, va passar directe. I en sostén vaig notar que era mallorquí. I li va dir, tu d'on ets? Me diu, de Mallorca. Jo, també? I van ser ja amics. Ah, vaig començar a explicar i tot, i va venir a guardar que anava.
Ah, quina sort, com ets la vida?
Sí, dos mallorquí per Madrid.
Claro. I quan coneixes un mallorquí a Madrid, pues, és un evento histórico, saps? Això és espectacular. I allà m'ha fet conèixer que existia aquest món i, bueno, el resto és història, aquí estoy, mare.
Molt bé, molt bé. Sí. I com funciona? És a dir, vosaltres teniu diferents tècniques, però avui xerrarem de la memorització. Si ens centrem en la memorització, què és el que ensenyeu exactament?
Vols respondre tu, jo?
És igual.
Bé, amem. La cosa és ben interessant, perquè nosaltres ensenyem totes les eines que són necessàries per tenir un mètode d'estudi bo. O sigui, vull dir, si jo t'ensenyo només a memoritzar, però no t'ensenyo a concentrar-te, de què te serveix memoritzar? De poca cosa, no és vera? Si jo t'ensenyo a memoritzar, però no t'ensenyo a comprendre, de fet, està demostrat que pràcticament el 100% de problemes de memorització venen de falta de comprensió, no serveix de res. Entonces, hi ha que tocar totes les fases del mètode. Ara bé, la memòria és un fet espectacular perquè la gent està normalment acostumbrada a memoritzar llegint, repetint, reescrivint...
Empollar,
colzos, en plan la solució. És a dir, més hores, més hores, més hores, i clar, la motivació automàticament baixa, sí. Saps?
Sí.
Ara, la memòria té diverses característiques. La memòria, en primer lloc, és visual. Vull dir, si ja ho has dit,
sí.
Torre Eiffel, que vos ven al cap?
París.
Sí.
No te ve la paraula escrita.
Uh-huh.
Te ve París,
correcte,
imatge.
Uh-huh.
Clar, però quasi tot se fa de forma escrita.
Uh-huh.
També és associativa, fa associacions, uh-huh, i també és molt emocional. Vull dir, quan tu juntes aquestes característiques, se poden crear records a llarg plaç sense necessitat d'estar repetint.
Per tant, tu a tercera carrera vivies a Madrid, allà te consideraves un estudiant que eres fetjut, vares topar amb ella i amb la Magdalena, i de cop i volta va canviar-te el món, no? I vares començar a estudiar millor, més, i vas començar a passar gust, o com és aquesta història?
Bé, per jo va ser ben interessant, perquè jo realment... se diu una expressió a Madrid que sacar el 5 punto gracias. No sé si vos sona això.
No, la veritat és que no.
O sigui, d'aprovar les assignatures bastant respetat.
Ah, d'acord.
Sí. Claro, exacte.
Uh-huh.
Entonces, jo sentia que necessitava un
canvi.
Anar-se
aprovat, no?
Sí.
Ja està.
Claro, exacte. Entonces, gràcies a començar a estudiar d'aquesta forma, amb aquest tipus d'eines, la meva mitja va pujant a 7, va progressivament una millora fins als 8, als 9, i sobretot, per jo, la part més important, vaig poder començar a estudiar i a treballar a la vegada. Va ser un canvi brutal.
Claro.
I m'haig enamorat de l'aprenentatge. M'agrada molt.
I Magdalena, per exemple, utilitzau tots els conceptes que ha explicat en José, però, per exemple, la nomenclatura, no? És, aquelles paraules que ens ajuden a relacionar altres conceptes, aquest truc, que és molt antic, l'utilitzau o no?
No, no l'utilitzem. O sigui, això són les típiques tècniques que desapadrina.
Sí.
Saps què te diu? Ara he fet una historieta, ara he fet una
cançó, no?, per aprendre rius, que tothom se'n deuen recordar.
Sí. Mm-hmm. Les preposicions de castellà, ante, cabe, concept, i totes les feies així de memòria. Això no és el que fem nosaltres feim. O sigui, són un altre tipus de tècniques, estan basades en neurociències, un altre estil. Però és veritat que no és... lo típic de ni fer un esquema, ni fer un resum, ni repetir, ni fer cançons, ni sigles, ni aquestes coses.
D'acord.
A quanta gent heu arribat a ajudar?
Ara nosaltres som molt més grans que només Mallorca. A Mallorca hem arribat ja a unes 1.000 persones que han fet el curs aquí. Després, en el món, han fet el curs, més o manco, pues unes 20.000 persones.
I quin és el perfil d'aquesta gent? Vull dir, són quasi tots estudiants o hi ha un pot de tot?
Mira, honestament hi ha un pot de tot. Saps? Tipo, en realitat, el perfil principal són universitaris i gent de batxiller. Mal? Mm-hmm. Però després jo he tingut l'alumna més gran que he tingut a la meva vida, era la Mariluz, tenia 83 anys, i se va treure el first de l'anglès, per exemple. Mm-hmm. Saps?
Però tant... clar, Magdalena, la memòria se té o se neix? Perquè jo tinc molt poca memòria. Per exemple, jo m'agradaria, per exemple, m'ho invent, fer teatre, però és que no me veig capaç d'aprendre-me un guió. Jo me'n va molt bé s'improvisació.
Claro, perquè així t'ha d'aprendre.
Per tant, sí. Per tant, se neix o se té? O sigui,
s'aprèn total. De fet, jo no era mai un alumne de 10, no he estat tampoc un alumne que ha suspès.
Clar, però que no treguis 10 no vol dir que tinguis mala memòria.
Sí, sens dubte, no significa el mateix. Però és vera que se desenvolupa totalment. O sigui, tipo, és una eina que tu has de tenir i te permet anar molt més enllà de lo que penses. I jo t'he dit que he tingut lots que me venien dient, mira, tinc molt mala memòria, i després saben fer totes aquestes coses que, o sigui, poden aprendre qualsevol tipus d'informació.
Mm-hmm. Però clar, ara m'ho explicau això i clar, sembla un poc per art de màgia. Jo no sé quina és aquesta tècnica, perquè ho deixo però no ho acabo de dir. Com és això?
El mètode es diu al cuore.
Al cuore.
Vale, sí.
Al cuore.
Quasi. Com si fos en italià seria al cuore, però és al cuore. A-L-C-O-R-E.
Mm-hmm.
Vale? Perquè bàsicament són les sigles per a fer el mètode. No? Tipo, la majoria de gent quan ha d'estudiar no te fa al cuore. Mm-hmm. O sigui, el mètode tradicional te fa. Agafa un llibre d'història. Vale? L'òpic que fas. I et deixes.
Sí.
I et deixes, si tens sort, t'entens. Per tant, la comprensió. Sí. Que no tothom l'entén, però si tens sort, t'entens. Uh-huh. Després organitzes, que significa que fas un esquema, un resum o algo, i comences a repetir, a escriure i llegir. Això és el que fa la gran majoria de gent.
Sí.
Però el mètode que està t'han demostrat, saps? Perquè hi ha tota una... Bé, nosaltres som una doctora de neuropsiquiatria que estudia totes aquestes coses, ha demostrat que és al core perquè hi ha l'aproximació, la lectura, la comprensió, l'organització, el record i l'exposició.
Uh-huh.
Saps? Per tant, de dins cada una d'aquestes lletres hi ha 1.000 tècniques que se poden fer, que se poden desenvolupar i tot.
Però, per exemple, vosaltres teniu bona memòria? Entenc que sí, José.
Sí,
si vosaltres no teniu bona memòria...
Sí, sí,
tu te
saps
números de telèfons de tothom? Avui en dia ja...
Home, no.
Avui en dia ja no... Avui en dia ja ningú recorda el telèfon mòbil de ningú. Antigament tothom se sabia fitxos, avui en dia ja no.
Mira, si et dono una anècdota, ¿vale? Ara normalment no aprenen coses que per nosaltres no tenen sentit. Tipo, jo només sé tot el número de telèfon del meu mòbil. ¿Vale? Però en Pi vaig anar a una reunió d'empresaris aquí a Mallorca, que eren 50 empresaris, i volia fer un efecte guau. Volia fer qualque cosa que la gent se quedés amb això. I m'anava presentant la gent i m'anava amb la targeta. I jo memoritzava cara, nom i número de telèfon.
Wow.
I després, quan m'ha tocat, m'han deixat un minut per xerrar, perquè només tenia un minut per fer algo. I m'ha aixecat i vaig dir, vale, deix-me un nom de qualcú d'aquí. I m'han dit, moment, Pepito, saps? En Joan. I jo, vale, en Joan, hi ha en Joan Ramis, en Joan no sé què, en Joan uns quantos. I el seu telèfon són, aquest,
saps? Wow.
Per tant, no ho feim de normal perquè no té sentit, saps?
Ja.
Però si ho volem fer, ho podem fer.
És com una espècie de superpoder, això.
Total. Però,
Inés, tu saps de què fris, jo?
Home, de posar a prova.
És a dir, fris de saber quines proves me'l faran. És a dir, per saber com és això, realment.
A veure, idò, ho provam?
Esteu preparats o no?
Estem preparats, estem preparats.
Vinga, idò.
Amem, aquesta idea... Aquesta dinàmica en què consisteix? Com ho voleu fer?
Podem fer-ho amb el que vulgueu. Paraules, números, que vos mou més.
Números?
Vinga.
Sí, podem fer números.
Podem augmentar la intensitat i la dificultat?
Sí.
Podem anar augmentant la dificultat.
Molt bé, què és el més fàcil?
Per exemple, jo et diria, quant de números, per tu, una seqüència numèrica, quant de dígits té que tenir perquè sigui molt difícil de memoritzar?
Ui, no ho sé, pots.
Mm. Sí, ja pots.
no ho sé. 5. No pot just.
No, vale. A veure...
Tipo, un número de telèfon són 9.
Va,
sí. Fins 9 podíeu fer-ho.
Sí. No? Sí.
Tipo, fem així, fent, jo què sé, el doble, 20.
Entesos.
20 dígits.
Va, 20 dígits.
Vale. Començam amb 20 i després, si no, pujam.
20 dígits.
Vale?
20, va bé. I ara tancaré els ulls, perquè veieu que no estem mirant.
Sí, estem gravant, per cert, ho veureu a xarxes, això.
Super.
Ara agafa aquest fal, que un fal en blanc.
Uh-huh.
D'acord?
Però feis així, vull que me digueu números aleatoris.
Molt bé.
Tipo 13, 24, 61, 32, el que vulgueu. De dos dígits, així fa més via, fes 20. Vale? Per tant, Inés, digue'm un número.
5...
Dos dígits, o no?
Sí, dos dígits.
Ah, per 55...
Per 20, 55.
73.
73.
81.
Beníssim.
24.
47.
92.
13.
De 8.
0-3.
0-3, beníssim.
Teniu que aligerar un poc, que si no... Men, 47.
47, 92, 13, de 8, 0-3. Vale? I el darrer?
10.
Vale. Ara aquí tenim 20 dígits. Vale? Si vosaltres ho haguéssiu de fer, no vos ho faré aprendre, vale? Mm-hmm. Però si vos ho haguéssiu de prendre, seria bo de fer o mal de fer?
Molt mal de fer.
Com ho faríeu? Quina seria la vostra forma de poder-vos aprendre això?
Mirar-ho. Sí. Jo giro moltes vegades i...
Sí,
cantar-ho, jo crec que...
Ni no segueix en sort.
1, 2, 3.
Beníssim, va ser repetir. Repetir, cantar-ho, saps? Intentar trobar algo que te permeti en recordar-te.
Sí, de memòria.
Beníssim. Ara, si ho haguéssiu de fer, quanta estona li hauríeu de dedicar per estar segur que vos ho sabeu?
Per 20 xifres, és a dir, bon parell.
Clar, jo... Clar,
15 minuts bons.
Diries, ja m'ho sé.
Sí, exacte.
15 minuts, ja t'ho saps, i d'aquí 5 minuts...
Ja ho te'n recordes.
S'ha acabat.
Exacte, després li demana a ta mare que t'ho demani, en quantes, exactament.
Ja m'ho sé, no m'ho sabia, sorpresa.
Per tant, la cosa és que ara mateix en José aquí ens ho he tancat, que no ho ha pogut ni veure...
Fa una hora que estàvem els ulls tancats.
Ni va estar repetint, ni va estar escrivint, ni res, no? I és que fem passar temps, aposta... Perquè vegeu que no fa falta que ho vomiti tot d'una.
Clar, és que jo passava pena. Saps?
Perquè quantes vegades...
Bé, estem enredant.
Claro.
I aquesta lota estàvem tots i tancats.
Saps? Jo me'n recordo que a vegades, antes de fer curs, veia moltes vegades que me telefonaven per anar a una cita del metge i me deien dia 13 a les 15. I jo pensava, ui, espera'm, segon que ho apunti.
Dia 15 a les 13.
Exacte. Saps? Perquè si no m'emboava. Uh-huh. No? I encara en vi, un pot aprendre i seguir-se sabent. Vale? Uh-huh. Ara, per tot el vejo, José...
Mem, jo com ha estat superràpid això, com ho estàveu dient, necessito que me'l tornis a dir i si vol després el posam un poc més difícil.
Vinga, te lo faig del dir, però després te'l posa més difícil. Ara, 55.
Sí.
73.
Sí.
81.
Sí.
24.
Sí.
47.
Sí.
92. 13.
Sí.
De 8.
Sí.
0-3 i 10.
Perfecte.
Beníssim. Ara faig així. Vale? El poden marcar més xungo.
que significa encara més difícil. Vos faig dir un primer de números, tipo 30, 40, saps? Fem un poc més de números, així.
Molt bé.
Vic que m'ha demanat, jo soc sí. lenta d'aquí, saps? Per tant, fem un poc més. Ara, Ina, digue'm un altre número.
41.
91.
Però un segon, 41. Sí.
Ah, perdona.
Sí.
No som un robot aquí.
El ritme de la ràdio estem avançats una mica. Una
91.
No, 41, 91.
41, 91, sí.
72.
Beníssim. Ines.
21.
Vale. Xavi.
13.
18.
93.
93.
86.
86.
69.
I de res?
22.
Molt bé, ara tinc el doble, tenim 40 dígits. Més difícil?
Mm-hmm.
Beníssim. Ara, la cosa és, normalment, si un hagués de fer això, m'encanten les vostres cares, que mirau com seria ara, què farà, saps?
És que, però... és que, clar, en José aquí té els ulls tancats, sembla que està com meditant, no mou ni un múscul, l'hauríeu de veure.
No el desconcentris, però...
No, tens raó, perdona.
No. Sap que està tancant els ulls simplement per donar... de qualque forma, veracitat a l'exercici. Ah, saps? Que vegeu que no està mirant... Sí. Podria fer els ulls oberts, eh?
Entesos.
Però jo perquè vegeu que no està mirant, que no està copiant, que no ha un joc de miralls que li xiven els números, saps? Per tant, és una altra forma completament diferent de poder aprendre. Perquè si ara ell s'ho sap, i li demanam, i s'ho sap, i només l'ha escoltat un pic, o dos pics, saps? Significa que existeix una forma que no repetir, ni reescriu, ni rellegir per poder recordar les informacions. I això és la revolució, no? Significa anar a classe, sortir de classe i te saps el temari. Saps? Que unes coses que nosaltres ensenyem, per exemple. Per tant, és un altre estil. Ara tu, José, tu saps?
Els últims, una altra vegada, per favor, que se sent molt fort aquí.
Sí, 41.
Sí.
91.
Sí.
72.
Sí.
21.
Sí.
13.
Sí.
18. 93. Sí. 86. 69. Sí. I 22. Ho tens?
Sí.
Beníssim. Ara, fem així. Confiam o li demanam? Ja que hi som.
Com que confiam o li demanam?
Tipo, confiam i li deixam fer o li demanam els números?
No, li hem de demanar. Hem
de demanar.
Però si no encerten, no passa res. Vull dir que és molt difícil.
Ni no està posant pena. Sí, no et preocupis.
Digui'm la última ronda una altra vegada.
Sí, 41, 91, 72, 21, 13,
sí.
18, 93, 86, 69 i 22.
Vale, perfecte.
Sí?
Sí.
Beníssim. Ara, li faig dir l'únic que digue'm els 1 a 1, perquè si no aquí hi ha molts. Vale? Per tant, quan tu vulguis me dius xifra, xifra, des primer de darrer. Faig així, així, el boix, sí. El manco, vale?
Vinga, super, doncs pues vos deim ara tots els dígits, vale? Disculpeu el tema del renou i tot això, però bé, beníssim. Anem, de dígit en dígit teniu un 5, un 5, un 7, un 3, un 8, un 1, un 2, un 4, un 4, un 7, un 9, un 2, un 1, un 3, un 1, un 8... un 0, un 3, un 1, un 0, un 4, un 1, un 9, un 1, un 7, un 2, un 2, un 1, un 1, un 3. Després teniu un 1, un 8, un 9, un 3, un 8, un 6, un 6, un 9, i després els dos últims són un 2 i un 2.
És correcte!
Increïble!
L'han encertat, eh? Número per número, dígit per dígit. Uau, impressionant, sí. La veritat. Uau.
És impressionant.
Com ho fas?
Utilitzes tres característiques de la memòria. Sí, visual, associativa i emocional. Tu quan tu saps aquestes tres característiques juntes pots fer coses com aquestes, però en temari d'estudi, en vocabulari d'idiomes, en qualsevol cosa vulguis aprendre.
Però coca pinzellada, aquesta
tècnica.
Estic
boca badada.
Coca pinzelladeta.
Jo t'he dit que et feies qualque cosa amb les mans. És a dir, tu tenies els ulls tancats, anaves fent respiracions... i tenia les mans entrecreuades i veia que te tocaves els dits.
Aquesta cosa que he fet de les respiracions, les mans, és simplement perquè també en un entorn així, amb aquest exercici,
no,
quan
clar,
el faig a la meva acadèmia,
sí, no.
El faig a la primera sense cap tipus de problema.
La ràdio, tenim dues càmeres aquí que mos enfoquen. Claro. Hi ha un focus aquí a l'estudi.
Era un número
rere
l'altre, tal, no sé què. Entonces, una de les eines que nosaltres ensenyem i que jo aplico és la gestió de l'estrès. O sigui, per jo fer això fa 7 anys... hagués estat impossible, m'explic,
sí.
Impossible. Doncs, senzillament, estava gestionant el meu estrès. Ara, te puc ensenyar un poquet d'aquesta tècnica posant-te un exemple. Vale? Per exemple, per vosaltres seria útil saber com se poden aprendre noms.
Clares i noms,
sí, per favor.
Sí.
Així veus un exemple de lo que és una associació. Vale. No imaginar com se pot aprendre un nom. No sé si vos ha passat de presentar-vos amb una persona i automàticament... Sí. el nom se t'olvida. Sí.
Cada passa... dia.
Totalment,
jo també. Alguien que piensa me passa sempre. No
sóc fatal amb els noms.
Pues aquesta tècnica té dos passos. Passo número uno, escoltar el nom. És un bon pas.
Sí. Això m'ho passa que crec que no l'escolt, això és important.
Perquè estàs més pendent de la interacció social, de saber com encaixar bé ses mans...
Si som aquí, estem...
Si has de fer dues besades, si has de donar sa mà...
Exacte, exacte. Sí. Ara, no m'imaginar, la meva companya serà en Magdalena, que voleu aprendre-vos el seu nom. Com ho tindríeu que fer? Tindríeu que fixar-vos amb un rasgo inamovible de la seva cara.
Uau. Vale.
I Magdalena, a què vos recorda?
A ses
Magdalenes. A ses Magdalenes. Quin diríeu que és un rasgo de la Magdalena? Pot ser els ulls, la sonrisa,
sí.
Així.
Sí, podríeu... somriure que té.
Exacte, podríeu imaginar que en el seu somriure, en lloc de dents, té Magdalenes.
Ui. Quin tema raro, però funciona.
Poètic, això,
que intimidatori, no? Sí, tipo, sí. No li diré a una persona la tècnica que he utilitzat,
no?
No
li tens que dir.
Pot ser incòmode.
No li tens que dir.
Ara no me diguis quines has utilitzat en nosaltres, eh? No, no ho diguis. Uau, d'acord.
Molt bé,
molt
bona
tècnica.
Increïble.
Jo sap què faig aquí quan ve gent. A vegades tenim l'estudi aquí, ple, ple. I me pos de dreta a esquerra. Toni, Joan, no sé què, no sé què, no sé quantos. I a vegades me pos... Toni, camiseta negra. O sigui, una tècnica excel·lent.
Tècnica excel·lent.
El xalça.
Jo això m'ha
recordat una cosa que jo feia quan era adolescent, anava a l'institut, que era... Jo havia de recordar l'endemà havia de la cartolina. Per tant, què feia? En lloc d'apuntar-m'ho, deixava una cosa a l'habitació fora de lloc. A mi ha deixat la camiseta penjant...
Ja.
I si te fa recordar.
Sí. I jo veia la camiseta i deia, ai, la cartolina. Mm-hmm.
Sí, jo m'apunt un... A sa mà.
A sa mà.
Cartolina. Sí, sí, que no me la deixava.
Així és infalible.
I sap què faig ara? Perquè queda lleig posar-me coses de sa mà. Me poso una estrelleta a una ratxa i pens, per què m'he fet això?
I te'n recordes?
No, no me'n record. A vegades m'oblida per què m'ho he fet.
Jo, però, José, sí que te vull demanar... Ara no t'ho vull ficar ja amb un compromís, però fins quan recordes? Aquest número ja els has oblidat de la teva ment.
Vols que te'l torni a dir?
Sí. O encara ho podries tornar a dir?
I vos ho puc dir una Mira. Forma... En...
Sí, el pots
ara
dir-li
en revés, t'imagines?
Exacte, t'ho poden dir en revés per cap problema. Saps? Ara la pregunta és, l'abecedari el coneixeu de la Z. Sí. De la Z a la A no és tan fàcil recordar-ho. Mm-hmm. El poden fer, sortiria, però no és tan fàcil. Ara, José, tant que tu així, veuen que no mires. Ara, des de res, primer. José, dale.
Mirau, del revés teniu un 2, un 2, un 9, un 6, un 6, un 8, un 3, un 9. Després, abans teniu un 8, un 1, un 3, un 1, un 1, un 2, un 2, un 7, un 1, un 9, un 1, un 4, un... 0, 1, 1, un 3, un 0, un 8, un 1, un 3, un 1, un 2, un 9, un 7, un 4, un 4, un 2, un 1, un 8, un 3, un 7, un 5 i un 5.
És correcte! No n'ha fallat cap ni un. Un aplaudiment.
Sí. No, increïble. A veure, per això, on se pot aprendre? Sí, ara, per exemple, qualsevol gent diu, no, escolta, jo m'agradaria aprendre a fer això per impressionar els meus amics, o per aventura, perquè tenc... no me'n recordes el nom de la gent.
Unes oposicions.
Som un estudiant fetjut.
Mira, quan jo vaig fer curs fa molts anys, jo vaig passar a estudiar... Jo feia infermeria, vale? Vaig passar a estudiar el que feien 5 hores amb una. I feia el màster, i vaig passar un 7 en 2 de mig, un 9 en 8. I em vaig treure la plaça en 21 anys, oposició, en 4 mesos d'estudi. I per això és realista, però és una altra manera.
Perdona, abans que ho digueu, perquè ja serà el darrer que digueu, ho heu utilitzat mai com a per un benefici propi?
Per lligar.
Per lligar, no?
Claro que sí.
Exacte.
Clar que sí.
Per exemple?
Anem, ja per exemple... Què t'he de dir, saps?
Ho pots dir?
Sí, sí, sí. Ja m'agrada passar l'estiu a Eivissa, saps? Bé. Entonces, de festes, que és com un... Podem dir, no?, com si fos màgia, saps? Sí, la gent quan ho veu és una forma d'impactar directament.
Te faig un truc?
Claro, per un al·lot també és una carta que se pot jugar. Mira, sóc intel·ligent, ara.
Mi darrere, però, saps? La vaig conquistar fent això.
Ah, sí?
Ja que sé, ho vam fer per entrar a puestos gratis. Tipo, si t'ho sorprenc, m'ho fas, saps?
Mm-hmm. Ah, sí?
Vaig entrar.
Clar,
sí. Però podem fer mil coses. M'ha pres el calendari de tot l'any, per exemple.
Hi ha coses que són un poc estúpides fer-les, saps? Però que et serveix per impressionar. Després hi ha coses útils, que és estudiar el que tu vols fer.
Clar, jo m'imagino, per exemple, per lligar, si te conta una anècdota tal i tu la recordes, no? I recordes aquell moment
també,
i ho treus molt de temps després, li treus i, no? I quedes bé, no? Dius, ui, sí que m'escolta.
Saps, m'escolta, exacte.
Sí, sí, això, no? És, això és clave.
Molt fort. Sí, sí. Mira, com deia en Xavi, com ho podem fer per si mos interessa tenir tan bona memòria com vosaltres?
Pues mira, nosaltres tenim una acadèmia, vale? Entonces, si mos voleu cercar per les nostres xarxes socials o així...
Les xarxes socials nostres són bastant nostres, tipo, no hi ha molta informació dels curs. Però està, com jo soc a Instagram, Materna de Memòria, fàcil de recordar.
Sí.
Ell està com...
Jo, José Rosselló 8, no és molt complicat.
Però després sí que tenim una pàgina, que si qualcú vol cercar-la, se diu tepuedinteresar.com/aprendizajerapidomallorca.
D'acord.
Per tant, la gent va allà i pots posar el seu això i posa vol fer-ne una pregunta i m'ho demanen.
Molt bé. Jo crec que si no, també saben el nostre telèfon i...
Jo crec que la Inés s'hi apuntarà.
Pot ser.
Pot ser.
No dic que no, no ho descart. Magdalena Malià, José Rosselló, moltes gràcies per haver vingut.
Un plaer gigantesc. Gràcies.
Adéu, adéu.
Tres ràdios, diversió. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Plana Internacional.
Inaugurem a Xiu-Xiu Plana Internacional. Atenció, perquè una moneda de 2 euros de Mònaco s'ha revalorat i ara pot valer fins a 1.000 euros. Només n'hi ha 16.000, però si la trobeu podríeu treure-ne 750 o 1.000 euros.
Es tracta d'una edició commemorativa de 2018 i la podeu reconèixer perquè és una moneda de 2 euros, però a una cara hi ha escrit Mònaco i a l'altra François Joseph Bosio, 1768, esculpteur de 2018. De fet, està gravada la cara d'aquest artista amb una nimfa al costat. El disseny reta homenatge al llegat d'aquest artista en qüestió i una de les seves escultures més famoses.
Jo crec que a partir d'ara pagaré amb efectiu, s'ha acabat pagant targeta o amb el mòbil.
Dius efectiu? Començarem a cercar.
Duis efectiu o no?
No.
Començau a treure efectiu.
Exacte.
Perquè has de trobar aquesta
sí,
moneda.
Sí, no, però jo no crec que el trobem, francament.
No és tan cara, 1.000 euros?
No.
Bueno, jo per 1.000 euros...
Home, tu sabem que tu esteu poc adquisitiu.
No, però vull dir que m'ho moc, però tampoc és tant.
Home. Això de les monedes rares és un tema.
Sí.
Jo, les pessetes també n'hi ha que alerta.
Sí. Ha dit, si teniu monedes perquè vostre ho cercam en si per ventura tenen valor.
Com una estranya.
Mm-hmm.
Més notícies. En marxa l'operació de rescat de l'alpinista que du congelat 30 anys a l'Everest.
És conegut com a Botes Verdes, perquè fins ara no es coneixia la seva identitat, només el color de les seves botes verdes.
I el rescaten després de 30 anys, que jo diria, a buenas horas, mangas verdes.
Un horror, la vos recomano. Quin ja.
Gomet.
Que és un gomet. Ara m'està sonant el mòbil. Cristal, una cosa terrible. No havia passat mai.
Idò, sí, ja la tenim aquí. Acaba d'entrar a Passaporta, na Mònica Borràs. Bon vespre, Mònica, com estàs?
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
Què és això de François?
És que m'ha de greu, escolta, que esclar, no ho havia llegit abans.
François.
François Josep Bosio.
En Xavi no s'ho llegeix, és guió.
Mem, Mònaco François, no?
François.
Perdona, és que m'ha vengut de
sobte. François Josep Bosio. No,
escolta.
No ho arregleu.
Tu com ho diries, Mònica?
Home, no ho posa aquí. François. Ja, que jo diria François Josep Bosio.
I després, esculteur? Esculteur.
Esculteur. Esculteur.
Molt bé, me sap greu llegir els guions.
No, però bueno, era per ficar-me amb vosaltres, només en entrar. Com estàs?
Bé.
I tu?
Bé. Mira, avui duc dos munters de papers.
Sí, ja te veig ja. Tens dos guions.
Avui que començarem el mes de juliol,
sí.
Triant el tema que, del qual volen parlar, de dues opcions que jo vos donaré.
Ah, i no vam en la temporada d'estiu.
Sí, què trobes?
Tu mos donaràs dos temes i nosaltres triarem.
Sí.
Podem triar també qui mos escolti.
Clar, per favor.
I d'atenció, 971-13-99-00, si voleu triar el tema que xerrarà avui na Mònica. 971-13-99-00. Però mos donaràs opcions.
Sí, tinc dos sons que vos poden ubicar bé, però després poden donar pistes i explicar el tema. Un és aquesta sintonia que la gent jove, no, però la gent més grandeta, li sonarà tantíssim.
Ara se suposa que hem d'endevinar la sintonia.
No l'heu sentit mai, vosaltres tres.
Això m'ho sona molt, però no et puc identificar.
És un passo doble, no? No ho sé. Jo crec que sé què és, però no ho diré.
Digueu, clar que sí. Jordi, tu ni te sona.
No.
No, normal. L'estrany seria que te sonàs. I d'oïnes, digues.
És una sèrie de televisió que se feia antigament, que és Curro Jiménez.
Sí, senyora, Curro Jiménez.
Molt bé, Inés.
Vols sonar Curro Jiménez?
Sí, Curro Jiménez.
Curro Jiménez. No, això no record si ho diu. Crec que no
em sona. Ja ho record, això, jo record.
Sí.
Home, els doblatges ho fan, aquestes coses.
Sí.
Com a Friends, que diuen, col·legues.
Ah,
sí? Sí.
A més, que ho fan sempre en sabeu d'un dels personatges.
Ah!
Llavors heu fixat que sempre sabeu d'un personatge que anuncia això. Idò, una opció que tenim avui és xerrar de Curro Jiménez. És una sèrie dels anys 70, històrica, encara avui en dia se'n parla, de fet, l'estan reposant. I...
Ah, sí?
Sí, sempre la reposen, he de dir. I si no, se pot trobar a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola. I he de dir que aquest dia, segur que aquesta setmana l'han reposada i he pogut veure el primer i el segon episodi, que no els havia vist o no els recordava, perquè clar, quan van anar a emetre la sèrie era molt petita i no sabia al principi i ho he trobat interessant. I d'aquesta és una opció. Si voleu, parlarem de Curro Jiménez.
D'acord.
I si no...
Recordeu que podeu triar 971-13-99-00.
Molt bé, i l'altra pista que vos donem és aquesta altra. Bé, és una música així...
Tètrica.
Com a de misteri...
Ai.
Catàstrofe.
Ai.
Bé, aquest altre tema que han triat és una pel·lícula que se va estrenar ara fa 30 anys. I és una pel·lícula que, vulgueu o no, està un pot d'actualitat per ses dates en les quals estem. Que això és...
La guerra dels... No.
Molt bé.
La guerra de los mundos.
No, no, però bé. Però estem
perquè
ses no
dates,
malament.
No, no...
Ses dates és perquè avui quin dia som? Dia 1 de juliol.
Sí.
I d'aquí 3 dies serà dia 4 de juliol. Que és...
El dia d'acció de... No.
El dia d'Estats Units.
Exacte. El dia en el qual l'Estats Units celebra la seva independència.
Sí.
I en moltes pel·lícules...
Independence Day.
Sí, senyora. Independence Day. L'heu vista?
No.
Jo tampoc, jo segurament sí, però no lo record. Però és un tema que està molt d'actualitat perquè ja sabeu que també s'acaba d'estrenar una altra pel·lícula, que és aquesta Disclosure Day, el dia de la revelació, en el qual se toca un poc el mateix tema i també coincideix amb aquestes dates. Que trobeu? Quin tema us agrada més?
O sigui, hem de triar entre en Curro Jiménez o Independence Day. 972 13 99 00.
Independent. Entre currito o independent, sabe?
Què trobes?
Jo m'agradaria fer més independent.
Voleu votar amb un paper en secret?
Sí.
Però com que sou tres,
sí.
Ja sé
que votaran aquests dos.
La gent que telefoni tindrà un vot... pesarà més.
Home,
els de Segenda es telèfon, clar, que el vostre. Però el telèfon el recordam, 971-139-00, Curro Jiménez o Independence Day, i, clar, tots els dos temes tenen conseqüències. Curro Jiménez, Sancho Gracia, Daniel Sancho...
No és que
parlem. I llavors un altre, Independence Day, té tota aquesta branca també de la desclassificació d'OVNI, de tota aquesta documentació d'Estats Units.
Triau Curro, que Estats Units no és igual.
Oh, no, pobre, ara estan... No, no.
Jo volia independent, però... Mem, si n'hi ha molt de mal, li fa tanta il·lusió. Jo, francament, no
estaria...
T'ha
fet il·lusió.
No, jo me'n met tot dos.
Tu havies votat, Jordi?
Jo no havia votat.
Vinga, i doncs votam un, dos, tres.
Va.
Un, dos, tres,
Curro!
Curro!
Oh, molt bé. Vale, deixeu-ho guardar.
Però no m'heu de fer cas.
No hem estat pressionats per la nostra directora. Ei, que ell s'adona que mos paga cada mes.
Gens.
Sí, senyora.
No, jo pensava que ja havia proposat votar en secret, així tapat.
Clar, així és vot secret.
Curro Jiménez, clar, sabeu qui és l'actor que l'interpreta? Sancho Gracia.
Molt fort, es predir de l'assassí de Tailàndia.
Exacte, que és molt fort, molt fort.
Sí, això sí.
Ara parlem de xafardet, de xiu-xiu, però això és el que parlem. Però bé, és una sèrie... Clar, molta gent li sonarà rància, un poc antiga, molt espanyola, no sé què dir-vos. Però té un punt, perquè mirant tot el dia pel·lícules de l'Oest, i això seria com una pel·lícula de l'Oest o una sèrie nostra. I a més, amb un personatge que està basat en un personatge real, que és una altra cosa que jo desconeixia.
Ah, sí?
Ah,
jo tampoc ho sabia.
I doncs, sí, història, clar, sabeu que en Curro Jiménez és un bandoler que... Clar, jo ara que he vist els primers episodis, els de temps fresc... Bueno, no senses, però bé. En el primer episodi, ell és un barquer. Té una barca que travessa d'una part a l'altra del riu, en el seu poble, que és un poble de Sevilla. I fa feina per als dolents, li volen llevar la concessió, diguéssim, que la té sa mare, i aquí hi ha un trull fins que ell, per venjança, els mata a tots i ha de fugir. I és quan se converteix en un bandoler. Els altres personatges, que també són molt interessants, tenim en José Sancho, en Pepe Sancho, que va ser somo de la Maria Jiménez.
Sí.
L'ubicau, Jordi, no. Però bé, una cantant.
Sí. Jordi, escolta,
se acabó.
En els graduats, entra tot això, aquesta teoria.
Perquè jo me lo proposo.
Som el graduat, l'hauries de saber.
No ha entrat en Curro, en esta
no
mare d'audiovisuals.
No t'ha entrat?
No.
Pues podria entrar.
No? Home, podria entrar. A més, se rodava tot en cinema. Bé, era aquest personatge, en Pepe Sancho, que li deien el estudiante, perquè és un pícaro jove, guapet, que el que fa és dir que és estudiant, que estudia a la Universitat de Sevilla o no sé quina.
I va de crack.
I va de crack, però en realitat té molta barra. I, de fet, en el primer episodi o en el segon... Bé, el primer episodi és en Curro Jiménez, que té tot aquest incident i que ha de fugir. En el segon episodi ja coneix en els seus companys, coneix el Algarrobo, que és Álvaro de Luna, és un actor 10 que fa un personatge 10 i que fa de brut, de sa pandilla, diguéssim, no? A més, curiosament li deien el Algarrobo perquè sembla que durant el rodatge ell, entre toma i toma, se menjava sergarrobes.
Que són boníssimes, les sergarrobes.
Que m'adéu, sí. Sí,
ja
les he gastades.
Molt dolces.
A mi, jo no les reboqui, me les envi directament.
Jo les faig per aigua i les... com un regalim.
Sí, les...
Tu també, Jordi?
No, jo m'agradava molt les pastilles de garrova que se fa.
Jo tot això no ho he menjat mai.
Ara està molt de moda, està molt de moda la garrova.
Clar, és com una delicatessen, no? La farina de garrova i tot això.
El substitut del xocolata.
Ah, mira, i llavors hi havia aquests tres personatges principals, més un altre que ha estat un parell de capítols morts, que és el fraile, que era un frare de veres, però que també volia lluitar contra les injustícies i se fa bandoler. Llavors conta la història d'aquest bandoler, que van, en teoria, per la serrania de Ronda, però al veure que se va rodar a molt més indrets. Crec que és en aquesta sèrie, ara no puc comprovar 100%, que a la capçalera van ells a cavall, tocotó, i a una de les preses se veu un avió, que s'ha colat a la imatge.
Que bo.
Clar, en aquell temps se deia...
No passaven avions.
No passaven avions, i és vera que els paisatges, els entorns estan molt ben triats, i curiosament, en el segon capítol, clar, hi havia molt de personatges secundaris que llavors se varen fer famosos, un d'ells és la Pantoja. Sortia de joveneta.
Veus com havíeu de triar?
Va sortir allà. O sigui, allà va ser la revelació de la Pantoja.
No, tampoc. Va sortir, va tenir un personatget.
Però se va donar a conèixer en aquesta sèrie? O ja...
No, jo crec que començava. És molt jove encara, cantava molt bé. I allà la posen com una cantant que està allà una
un tablao.
Un tablao d'aquests de carretera, una fonda d'aquestes, i canta, no? I llavors l'Algarrobo, vagat, queda nivolat i se tira damunt ella i tal. Però, bueno, ella fa un paper petit, però hi va haver molts altres actors que també van sortir en aquesta sèrie. És vera que la sintonia és mítica, és una peça de Waldo de los Ríos, que curiosament, bé, va fer moltes sintonies i aquesta és una de ses bones, també.
Però, Mònica, com és que has mirat els dos primers episodis, tu?
A veure, que sempre la reposen. Hi ha sèries a Televisió Espanyola que sempre la reposen. I jo, bé, Curro Jiménez, sí, l'has vista, saps de què va... L'has vista
per gust, idò.
Ara sí.
Vull dir, no, bé, no era per nosaltres, qüestió... Per d'acord.
Perquè, a veure, que de vegades... Era una de les sèries que volia dur en el programa.
D'acord,
però, clar, tampoc. I és vera que el primer episodi t'explica un poc la situació del personatge i és perquè li passa el que li passa, no? Que se converteix en aquest heroi. Com us deia, l'any 76 se va començar a fer aquesta sèrie, se va convertir en tot un fenomen social, que en aquell temps, insistim, només hi havia dos canals. La primera cadena i la segona. I la segona no matia sempre. Vull dir que de matí no hi havia tele. O sigui, tu...
I què hi havia, Ida?
No hi havia res, la carta d'ajuste, res. No
havia. Allò, sí.
Allò.
Del teletesto.
Sí, ni tan sol no hi havia teletesto.
Uau.
Hi havia la carta per ajustar, fer balanç de blancs, sí, tapar les càmeres, sí. I era allò
aquella
que
tenia. Aquella bolla de colors, no?
Sí, exacte. I és vera que més endavant sí que hi havia programacions de matí i era com... programacions de matí, i ara, clar, imagineu que hi ha 24 hores de televisió. En aquell moment, clar, només se veia el primer canal o el segon, punt. I l'endemà tothom xerrava de lo mateix, perquè tothom havia vist el mateix. Clar, Curro Jiménez mostra, bé, tota aquesta manera de fer d'Espanya, molta picaresca, i se va començar, com vos dic, a matre l'any 76. La història real, o la història, se situava durant la Guerra del Francès, que li deien entre el 1808 i el 1814. És quan Napoleó havia invadit Espanya i l'exèrcit francès ocupava bona part de la península. I al marge d'aquests exèrcits també van aparèixer grups de guerrillers, de bandolers, que coneixien els camins, que se podien amagar bé per muntanyes, per pobles, i, de fet, com vos he dit al principi, en Curro Jiménez va existir de veres, estava basat en un personatge que se va dir Andrés López Muñoz, el coneixien com a el barquero de Cantillana, i que va viure realment al segle XIX. És vera que la sèrie agafa una sèrie de llicències, normal, no? Perquè tampoc seran molt fidels. En Curro Jiménez Nostro era una mescla de diferents personatges històrics. També té... És com un poc Robin Hood andalús, perquè també ajudaven els pobres. Vull dir, roba, però també com un poc de justícia social, no? No tant perquè ho necessiti. I llavors també és un... cada poble té una estimada, una
és lota. És un Don Juan.
Sí, devia ser un tipus Curro.
Sí. A veure, eren curros. Idò, clar, són aquests personatges al marge de la llei que desperten simpatia, t'identifiques amb ells i tenen alguna cosa així de rebel romàntic. Sancho Gracia era un actor immens. És com en Chanquete. Després, en Antonio Ferrandis, després de Verano Azul, tothom li deia Chanquete. Li va quedar per sempre. Encara que va fer Volver a empezar, que va guanyar un Oscar, en Mangarci, va fer papers importantíssims, però per sempre va ser en Chanquete. Idò, en Sancho Gracia sempre va ser Curro Jiménez. I diu que ell responia tant si li deien Sancho com Curro. Curro, Curro, i ell, sí, què passa? Idò, clar, era un tio molt xulo, així, molt tirat en band. Eren l'Algarrobo, que vos he dit abans, era l'home fort, un poc inculte, un poc visti, no? Però era molt noble.
Ell com actor, dius?
Ell com actor. I també hi havia l'estudianta, que era un poc més viu, més intel·ligent, i que cadascú tenia el seu contrapunt, no? Hi havia un altre personatge, que li deien el Gitano, i funcionaven un poc com una família, s'amagaven, tenien, se posaven super d'acord, no? Era lleialtat, una amistat, i de fet se va rodar sobretot a la serra de Grazalema, a Cazorla, Carmona, Arcos de la Frontera, en aquests pobles blancs, que encara quedaven, i també és vera que quan necessitaven bulto o gent, agafaven la gent dels pobles, vull dir, la qual cosa era superautèntic, no?, que quedava molt bé, anaven, bé, mostrava aquesta imatge un poc romàntica. Als anys 70 va ser molt innovadora, perquè era que sempre teníem aquesta influència de les pel·lícules americanes, els vaqueros, no sé quants, i quan se van començar a fer produccions pròpies, clar, vulguis o no, t'identifiques moltes, el que mos passa també ara en set sèries que fa IB3, no? O que se maten a IB3. És gairebé, com vos dic, una pel·lícula, una sèrie de l'Oest, un western que se feia aquí. A més, hi ha altres curiositats, i és que se va exportar a altres països, a molt de països. De fet, se va emetre a França, Itàlia, Alemanya...
I se doblava.
A l'Amèrica Llatina. No se doblava, sí, però clar, devia ser un espanyol. Així, va, com teníem aquesta imatge, no?, en els anys 70. De fet, explicava els canvis d'Espanya, també explicava aquesta noblesa, encara que fossin pobres, un poc com tot això. I just s'estrenava, clar, recordeu, el 76, just quan havia mort Franco l'any anterior, en la qual cosa també tenia com un aire fresc de renovació, no?, de llibertat, de viure al marge, de rompre les regles...
Com un bon curro.
Sí, senyor. Si voleu, hem agafat un fragment a l'atzar, pràcticament, on xerren un poc en Sancho Gracia, en Pepe Sancho i també el Algarrobo.
Pregunte lo que quiera. Nosotros cogemos a esa gente, los entregamos y nos despedimos. Luego volvemos a la sierra.
¿Qué quieres decir?
Mira, este por gitano, este por bruto, yo por bribón. No creemos en eso de formar parte de la sociedad. Pero no queremos impedir que tú lo hagas.
De modo que me separáis de vosotros, como un apestado. A eso se llama gratitud, pero está bien, si es lo que queréis.
Pero, curro, no es eso, ¿no?
Compraré el cortijo. Cultivaré berzas.
Ja no se senten aquestes veus, no, en el cine.
Sí.
Increïble.
Clar, veure que els personatges principals i els actors més bons feien servir la seva veu. Però ja sabeu que el cinema espanyol, això del so, a vegades no, fins i tot avui en dia, o fa uns anys, no? El so de les pel·lícules espanyoles. I aquí doblaven... Na Pantoja, per exemple, està doblada. No?
Ah, sí?
Molts d'actors estan doblats. Clar, en Sancho Gracia i en Algarrobo i l'altre no, però...
I per què? Perquè no tenia una veu prou guapa, prou
igual
potent.
Sí. I perquè també hi havia a Televisió Espanyola un equip de dobladors que també
clar,
feien feina i en lloc de remillorar el so i tal, directament ja ho doblaven.
És que és molt difícil gravar so.
So directe.
De fora, en exterior, és molt complicat.
Ara veure que és molt complicat. No, perquè més tu en saps d'això, Jordi, no?
El graduat.
Clar, és que ell...
L'estic cremant.
I de part d'Ana Pantoja van sortir Terele Pávez, Charo López, Mirta Miller, Emma Cohen, Bárbara Rey, Florian Da Chico, Eusebio Poncela... I això va acabar, van ser un període de temporades, però després, l'any 95, Antena 3 va produir una continuació de la sèrie, a la continuació de Curro Jiménez, i van rodar 12 capítols a l'Uruguai. Jorge Sanz feia de fi d'en Curro Jiménez en aquesta aventura.
Jorge Sanz, sabeu qui és?
No.
Sí.
No.
Sí, que és l'actor.
Què?
Ah, clar.
Ara ja sí.
De l'època.
No, ara el cercaré,
sí,
però...
Que feia...
Un actor que fa befa d'ell mateix, també, que diu que ha sido de Jorge Sanz.
Ah, sí, ja sé qui és. Sí.
Un petitet.
Sí, que és molt bo.
Un petitet. I és vera que la primera tongada de la sèrie, l'original, acabava que ells partien cap a Amèrica. Que forta. Mm.
Que bonic. Sí. Escolta, Mònica, moltes gràcies per aquest llapis de nostàlgia. Avui, no sé si em tindran temps de jugar en el cine. Ara ho veurem.
Sí.
De 3 Ràdio és humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Xiu, xiu.
I de cine, Mònica, vinga, va. Endivinant la pel·lícula, avui, per acabar...
Vinga.
Jordi Suárez, Dalí Sabes.
La pel·lícula d'avui, pel·lícula dels anys 80.
Uf,
s'ha convertit en un clàssic, el
Salut. Aquesta l'he de saber.
I escoltarem una cançó que sona en el final, però l'escoltarem a l'enrevés.
Uf.
Ja saps quina és, Mònica Borràs?
Mònica ja fa cara.
Mare meva, quina viada.
Jo ho sé.
Sé quin és el grup.
Ah,
el grup, però no saps la pel·lícula.
Això és un concurs de pel·lícula.
Encara no, però la cançó sé que sé, puc saber quina és.
Molt bé, idò. Trama, però mal explicada. Anem,
digues, sí. Endavant.
Ràpida i mal explicada. Un grup de joves se n'adona que no són tan diferents com se pensaven.
Rebeldes.
De Mònica fa que sí, que no... No.
Bueno, ara m'ha vengut una, però no sé, vam baixar amb aquesta explicació.
Jo n'apuntareu una.
Sí, jo també n'apuntareu, que ja l'he dit, però vale.
Vinga, apuntau, vos dono un intent.
Vinga. I Venga. Per donar més pistes, o no?
Sí, hi ha més pistes. A veure, en Xavi no la té. No, Mònica Borràs la té.
Sí.
No la té.
Mònica.
La vaig veure en el cine.
Ah, mira.
L'estrena, sí.
A veure, una altra pista per als més despistats, que són en Xavi Nines. Hi ha 5 protagonistes que representen els estereotips més típics dels adolescents. Hi ha l'esportista, el popular, el rebel, el pollon i el rara. Són 5 atlots. I per fer la pista grossa, aquests 5 atlots estan castigats a una aula junts i coincideixen.
No ho sé.
I si vols dir que acaba amb aquesta cançó, que hem escoltat a Sant Revés, amb un puny alçat... surt de l'institut amb un atlot amb un puny alçat i és una escena molt icònica dels anys 80.
I quina cançó? La poden sentir en normal?
Sí. La tenim. Ah, va, escoltant la cançó.
Ja sé quina és, Mònica, digueu.
El Club de los Cinco.
El Club de los Cinco, The Breakfast Club.
Ah, molt bé.
No sabies títol original.
Jo tampoc.
No, sí, el Club del Desayuno seria.
Ah, d'acord,
que mono.
Molt bé. No sabia que hi havia una pel·lícula, jo sabia que hi havia llibres, que bueno, n'hi ha un fotimer de llibres.
Ah, no, però no té res a veure, en Los Cinco de Nanny Blyton, no té res a veure.
Jo m'agrada molt Los Cinco i Los Siete Secretos.
A mi també, Los Siete Secretos.
Ma mare els llegia molt i molt de vegades.
Això és una pel·lícula
bastant... Però no té res a veure amb això.
No, bé, per
bastant, o sigui, simplement són 5 adolescents castigats que se coneixen en el càstig i se fan amics.
Molt bé, idò, hem arribat així en el xiu-xiu número 420. Mònica Borràs, gràcies.
Gràcies,
a vosaltres. Adéu. Nosaltres tornem demà. Fins demà. demà. Gràcies, gràcies per ser-hi.
Tres Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre.